I seguim el de bon matí ara per parlar, pues, per parlar, jo no sabria dir-te si vaig a parlar d'un llibre, si vaig a parlar de vi, no ho tinc molt clar, perquè tenim amb nosaltres el sommelier escriptor, escriptor sommelier, bueno, no sé, té moltes facetes aquest senyor, Javier Campo González.
De molt bon dia.
Dos cognoms. Molt bon dia, claro, és com està assignat el teu llibre.
Així és.
Molt bé. Bon dia, benvingut al de bon matí, Javier. Ets sommelier i has escrit un llibre.
Uh-huh.
Vale, dic, a veure si és al revés, si ets escriptor però parles de vi o...
No, jo sóc sommelier i bueno, després me vaig començar a escriure i escrivint articles vaig derivar en escriure un llibre.
Molt bé, i el llibre va sobre la teua passió, no?
Sí, el món del maridatge, el arte del maridatge, que és com es diu el llibre, és la meva passió i és a lo que m'he dedicat una mica més, m'he especialitzat una mica més, que és en el tema del maridatge, de l'harmonització entre un menjar i una beguda.
Molt bé. Llavors, la teua passió pel vi com comença? Anem a conèixer-te una mica a tu, primer.
Bueno,
a tu com a persona i després com a sommelier i com a tot el que et dediques.
Bueno, es comença una mica per accident, no? Jo vaig néixer pràcticament a un restaurant. Llavors, en molts pocs anys, mon pare me va ficar a un hotel-escola. En molt pocs és en 13, que en aquella època era pues, prou normal. Llavors, en una de tantes, don Antonio, que era el metre de sala, em va dir, ves a buscar X ampolla de vi al celler. I vaig anar i vaig trencar l'ampolla. I era una ampolla molt cara. Molt cara és molt cara.
Molt cara. Recordes el preu?
En pessetes ara tindria de...
Bueno, en pessetes de... quan era? A veure si entre els dos ho calculem.
En pessetes no ho sé. En euros ara deu d'estar sobre els 350.
I ara estem parlant de fa uns anys enrere, que era molt més, 50.000 pues, pessetes, 60.000 en aquella època.
Sí, pensa que jo tenia 13, pues sí, això farà uns 40 anys.
O sigui, però això podia ser un sou fa 40 anys.
Sí, i tant, sí. Sí.
Bueno, és per situar la gent més jove, més que res.
Sí,
Déu-n'hi-do.
Sí, sí. Molt. Llavors se va trencar, me va castigar, perquè clar, se podia castigar.
Claro.
Me va castigar a netejar-lo tot, a ordenar-lo tot, i llavors vaig desmuntar una mica el celler i vaig fer una organització del celler. Quan va arribar, ho va mirar, me va mirar a mi i me va dir, a partir d'ara t'encarregaràs tu del celler.
Imagina't, un càstig que va acabar sent una passió.
I aquí va anar. Òbviament, vaig començar a beure vi molt més tard, però ja tenia certs coneixements de les ampolles del vi des de fora, no des de dintre de l'ampolla. I sí que pues, ahir vas començar una mica tot. Va ser a partir dels 18-20 quan vaig començar a interessar-me i a practicar la cata del vi, el tast del vi.
Molt bé, llavors ara si et preguntes el sommelier, com ho diuen allò? Nace o se hace, no? Neix o es fa. En el teu cas, quasi va néixer.
Bueno, sí, pensa que...
Després te formes, però
sí,
vull dir...
Sí, òbviament, òbviament. Jo des de molt menut, clar, i vaig néixer, com te vaig dir, pràcticament dintre d'un restaurant, no? Llavors, se nace. El que passa que òbviament te tens de formar i
clar,
no acabes mai de formar-te.
Claro, jo suposo que també tal com van sortint noves varietats, no? Perquè el vi és algo molt, molt viu al final, és algo que sempre està en moviment, perquè sempre surten varietats noves, se van fent proves, no? Se va provant.
El món del vi mai s'acaba, és molt dinàmic i continues aprenent i continuem tastant coses i continuem coneixent coses i cada anyada és un vi nou, encara que estiguéssim parlant del mateix nom, de la mateixa referència, i cada anyada és un vi nou, i surten noves tendències, i renaixen coses del passat i tornen a sortir. És una mica cíclic, però molt ampli,
claro.
I va cap endavant sempre, no només el vi, el món de totes les begudes en els que es poden fer maridatges.
Molt bé. Llavors, el llibre es diu El arte del maridaje, reflexiones imperfectas de l'associación entre comida i bebida. Llavors, hem de dir que no és una guia. No és una guia de vins, això.
No, perquè, per a res. Ah. No. No és per a res una guia de vins. Un llibre que pretén... està destinat una mica als estudiants de sommelieria i està destinat una mica a tots aquells que se dediquen al món de la restauració i que volen portar a terme la pràctica i la disciplina del maridatge. Vale, llavors, no se parla ni de marques ni se parla de varietats, bàsicament, no? Parlem una mica des del principi, des de la història, de com va néixer una mica el tema del maridatge. Després se parla dels sentits, perquè els sentits, al fin i al cap, és el que necessitem per a poder portar a terme aquesta pràctica. Se parla una mica de les regles, de les pautes, de les normes que existeixen dintre del món de l'harmonització i del maridatge. Se parla de les tècniques de cuina. Se parla de la cuina perquè és molt important conèixer la gastronomia també, perquè el vi i el maridatge és una part inherent a la gastronomia i ens fa falta molt conèixer, perquè moltes vegades, després també se parla dels falsos tòpics típics, dels errors i tot això, i pues mira, el vi blanc va en el peix. Bueno, pues depèn del peix, depèn del vi, depèn de quina cocció tingui el peix, depèn de quina guarnició tingui, depèn de quina textura, depèn de quina varietat del vi, depèn si és jove, depèn si no, depèn d'una criança, depèn d'una altra, depèn de la procedència, depèn de la temperatura, depèn de molts de factors, i tot això se té de tindre en compte, no? I el que se busca en este llibre és fer això, fer conèixer totes aquestes ferramentes per a poder arribar a una conclusió a l'hora de harmonitzar una beguda en un menjar.
T'encanta, el que fas?
Molt.
És que es nota. O sigui, la gent no t'està veient, però jo sí. I a part de... Suposo que es transmet també en el que escolta, en tal com estan escoltant, la manera en què parles, però és que si et veiés en la cara, està molt, molt guai que la gent, que a la gent li apassiona el que fa, perquè això se nota i al final pues, surten resultats, en aquest cas, com ha sigut un llibre, o en el teu cas, que et pots dedicar a allò que t'agrada. Vull dir que és molt, molt important. A mi m'agradaria parlar una mica d'algo que parlàvem fora d'antena, que tu m'has dit una frase que m'assembla molt graciosa, que dius, els sommeliers solem ser pedants.
Sí.
Això per què ho deies, amore?
Perquè alguna vegada m'ha passat a mi que pues, òbviament, algo sé d'això, i m'han explicat un plat i una beguda perquè m'estan presentant un maridatge. I moltes vegades, jo sí que estic entenent què és el que m'estan contant, però moltes vegades les persones que estan amb mi a lo millor no entenen.
Claro, això és... em passaria a mi, desconnectaria.
Clar, n'hi ha paraules que tenim de fugir una mica dels tecnicismes i tenim de fugir una mica de paraules que no s'entenen o que només entenem els que ens dediquem professionalment claro. Al món del vi. Llavors, el maridatge no deixa de ser un missatge. O sigui, nosaltres estem donant un menjar, nosaltres estem donant una beguda i estem donant un missatge. I volem fer entendre este missatge. Si la meitat del missatge se queda en paraules que estan buides i són estèrils perquè el client no les pot rebre, no les pot entendre, el missatge se queda a mitges. Llavors, és molt important ser proper, poder fer entendre, inclús poder fer somriure al client en alguna frase que pugui ser lo suficientment comprensible i simpàtica per a que se creï un ambient de distensió, val? I que el client se ho passi bé i que t'entengui i que ell pugui comparar el que estàs dient tu amb el que ell està sentint, bevent i menjant.
Clar, és que al final els tecnicismes se queden per als professionals d'allò.
Sí, no, bueno, no. Està molt bé. Nosaltres quan ens ajuntem, pues, bueno, els que ens dediquem claro. Professionalment a això, òbviament parlem d'aquesta manera. Però quan estàs parlant, depèn en quin client o claro. Depèn en quin públic, no pots dir certes coses. Val?
I dis-me algun algo. Algo que jo no hagi d'entendre. No, jo bueno, que no sóc entesa.
Bueno, mira, aquest vi és vertical i este altre és horitzontal. Val?
Vale,
o aquest
claro.
Vi té més tensió o té més amplitud o paraules com terpenos o com...
Esta de terpenos sembla inventada i tot, mira què dic.
O secundaris. O, hi ha coses... no, mira, este vi se li nota que és un cabernet sauvignon perquè la piretxina està molt present. Llavors dius...
Clar, llavors s'hauria d'explicar què és la piretxina, no?
Clar,
de dir, que la piretxina és...
No fa falta.
Ja, però que si ho dius perquè et surt, que a vegades pot sortir sense pensar, pots explicar què vol dir.
Però llavors, si tu dius, mira, és que té notes com de pebrot verd.
Claro. I tu ja el busques, el pebrot verd, allà, al paladar.
Ostres, mira, mira aquest vi pues té, per exemple, té notes de llima, té notes de mel i té notes molt balsàmiques. Balsàmic és fresc o mentolat, entre cometes.
Ja, vale.
Val? Llavors, si tu dius, te recordaria una mica a un caramelo Halls i dius, ostres...
Pues ara que ho dius, no?
Ara que ho dius, sí que té la llima, sí que té la mel, sí que té este toc balsàmic, sí que té este toc mentolat. Carai, doncs pues bueno, pues nosaltres tenim de fer arribar una mica això. I, òbviament, no fa falta explicar que si... ho diré en castellà perquè em fa molta gràcia. Se nota el aleteo de las golondrinas moviendo las hojas de la parra encima de la montaña y esto se transmite en la copa. Pues,
jo em quedo igual.
Val, òbviament, no es nota tot això. Òbviament, tot bucòlic és, eh?
O sigui, no, sí, és com a molt, és com a molt filosòfic, això per a la literatura, no,
sí,
per al vi,
però,
no?
Però ni inclús en la literatura, jo que escric a algunes revistes especialitzades i a altres que són per a públic en general, moltes vegades no fa falta a algunes paraules. Els missatges tenen de ser comprensibles.
Claro.
I ara hi ficarem l'exemple, lamentable, però de la política. Que moltes vegades hi ha un senyor que està dient un munt de paraules,
sí,
i el 80% de la població no s'entera de res.
És veritat. I depèn la cara en la que ho diu, depèn del seu llenguatge corporal, depèn de tot això, mos pensem... Ens imaginem si el missatge és positiu per a nosaltres o no.
Sí.
Això és fort.
Sí.
I a vegades ens estan pujant els impostos i ens estan doblant el nivell de vida baixant-nos el sou.
Sí.
Vull dir, és fort això, eh?
Sí, doncs pues bueno, sí, pues sí. Ha que fugir d'això.
Doncs pues sí, en la política i en el tema dels vins. Bueno, jo ara vaig a preguntar-te unes quantes... Vaig a fer-te un mini-examen.
Vinga.
Bueno, mini-examen no, tampoc, no t'assustes.
No,
m'agradaria que em diguessis algun tòpic que no sigui este del peix amb el vi blanc o el vi negre amb la... No, vull que em digues algun tòpic que, no sé, que ara et vingui així, que no sigui este, que este és,
bueno,
que és habitual.
Sí, hi ha aliments que són prohibits, com per exemple la carxofa, que la carxofa és molt punyetera a l'hora de fer un maridatge, però és punyetera. Val? Perquè té una cosa que és la cinarina, que fa que tingui un gust amarg. Vale, llavors, t'ha passat alguna vegada que estàs menjant una carxofa, algo fet en carxofa, o fregida, o confitada, o com sigui, i llavors beus aigua i notes que l'aigua està dolça?
Sí que és veritat,
val?
Que llavors, canvia el sabor de les coses.
Clar,
tens raó, m'havia pensat.
Això és per una inhibició que ens passa a la boca. Llavors, moltes vegades se diu, no, és que la carxofa te destrossa un vi. Bueno, pues depèn de quin vi...
És de tòpic, no. O sigui, és un tòpic.
Sí, clar, depèn de quin vi sí que el destrossa, perquè és cert, perquè l'estructura gustativa i aromàtica que et dona la carxofa, i depèn de com estigui cuinada, també això és una altra cosa, ens anirà malament, però depèn de quin tipus de vi, pues llavors no anirà, no anirà tan malament.
Claro.
Val? Aquesta podria ser una, el rovell de l'ou. També podria ser una altra.
Molt bé.
Val? Però si ara ens parem a pensar, no fa massa anys, o a lo millor sí, perquè jo ja sóc gran, a un menú d'un restaurant podies veure consomé al Jerez, val? I era...
És veritat.
Un ara caldo, un caldet, un brou, que estava fet amb... en el que sigués, un pernil, un pollastre, en les carns que sigués, en el que sigui, i llavors ficaven un rovell d'ou
i després... Sí que ho recordo,
i
això.
I després te ficaven un xorret d'un jerez, val? Dintre d'això, i llavors això tenia dues funcions, no? Una era baixar-li la temperatura, val? Perquè estava molt calent, val? I una altra és que feia encaixar una mica tot, per la salinitat, per la cremositat de l'ou, per la part oxidativa del jerez, o sigui...
Tot tenia un perquè, no?
Tot
té un perquè,
vaja. Tot té un sentit, eh? Les iaies que venien vens a casa
quines
per la tarda...
Quines sàvies,
Són unes cracs.
Sí.
Les iaies, o sigui, sabien que a mitjan de tarda, si fes un carquinyols o uns ressegons, te ficaven una copeta de vi ranci que anava a la mar de bé.
Bueno, però això era com el pa amb vi i sucre. La meva mare a vegades ho ha parlat, no? Que moltes vegades era el seu berenar.
Bueno.
I penses, ostres, era una xiqueta. I no era només ella, evidentment. Vull dir, era algo bastant
bueno, és que hasta,
habitual.
Sí, és que hasta no fa massa temps el vi estava considerat un aliment.
Claro, és que és això.
Llavors, bueno, els tres aliments bàsics de durant quasi 10 segles ha sigut el pa, el formatge i el vi.
I el vi, claro.
Val? Els tres fermentats, que també té...
Ja, també té lo seu.
També té lo seu.
Claro. Una altra pregunta.
Mana.
I ara m'agradaria que la gent veigués la cara, perquè crec que el que et vaig a dir és una aberració. Vi amb gel o sense? Ai, no te l'esperaves, està.
Òbviament, sense.
Vale. És que, claro, a veure, jo t'ho pregunto perquè hi ha gent que se'n posa.
Sense.
No? I hi ha gent que diu això, és un sacrilegi. Bueno, veig que no vols parlar més d'això.
No, vale.
No passa res.
Podem, llavors, però no, sense.
Tornant als tòpics, m'ha vingut això al cap. I és que allò que diuen, que el vi blanc ha d'anar fresc i el vi no tinto, el vi ha d'anar a temperatura ambient. Això és cert? O no,
no
tots?
No.
Veus?
No és cert.
Sí, trobarem de tòpics.
Perquè,
eh?
Fixa't, la temperatura ambient, ara tu pensa que estem a casa, ¿vale? Uh-huh. I nosaltres a casa, agost 2022.
Déu-n'hi-do, que va començar el maig. No, o sigui, ai, perdó, l'estiu va començar el maig.
Sí, sí, però ara...
Però tu deixeu a l'agost, anem, vale.
Anem a la punta, eh?
Sí,
anem a la
sí,
punta
sí.
Màxima, eh?
Mitat d'agost.
Val? 36 graus. Un vi a 36 graus és...
Com si estigués cuinat, no?
Imbebible.
Ja, és
o sigui,
veritat.
És completament imbebible la sensació alcohòlica. És molt alta, la sensació àcida és molt alta, la sensació tànica en els negres desapareix i en els blancs te dones compte de que el vi... Jo, este vi no m'agrada. I quan me'l prenc fresquet sí que m'agrada.
Claro.
Clar, hi ha que pensar que... Tots els vins, cada un, depenent del tipus de vi, si és un vi tranquil, si és un vi generós, si és un vi que té criança, si és un vi jove, si és un vi que té una criança d'una determinada manera o d'una determinada altra manera, cada vi necessita una temperatura de servei.
Vale.
Val? I és molt important tindre en compte la temperatura ambient. Per exemple, els espumosos, els vins escumosos se veuen massa gelats, val? Massa gelats, i es tendrien de prendre en una mica més de temperatura.
Vale.
I és doncs a mi, fica-me'l molt gelat, que estigui granissat. Clar, després hi ha un altre tòpic, que és que els vins blancs me fan mal de cap i els vins negres no. Claro, de vin blanc, com te'l fiques a la cubitera, a tope de gel, a tope de fred, te'l veus
és
com si sigués...
És pel fred més que... Ah, clar, vale.
No, te'l veus en una mica més d'alegria, val? I te veus dos botelles i de vi negre, que té una altra temperatura i el pas és diferent i la graduació en ocasions és diferent també, i en el moment del menjar en el que te'l veus també és diferent, doncs a lo millor no. Però també és que el vi blanc a lo millor... pues clar, si t'has begut dos botelles i de l'altre t'has begut mitja, home, pues,
també canvia la...
això canvia i després també hi ha gent que té intoleràncies a les histamines i tot.
Clar, s'hauria d'estudiar tot
claro,
aquí.
Claro.
Molt bé. Més mescles, perquè et parlava del gel, però et parlaré també de la gasosa i del calimocho.
Toma ja.
A veure, aquí s'ha de saber tot.
El tinto de verano... me pareix més que lícit. I el calimocho me pareix més que lícit també.
És que a mi em van dir, perdona aquest tall, me van dir una vegada, jo si bec vi negre de ser engasosa, la veritat, no, no tinc el paladar, potser no he trobat quin m'agrada. Uh-huh. De blanc sí que n'he trobat uns quants, però llavors jo, pues, si em bevia, era engasosa. Llavors algú em va dir, això ho fas en un tetrabric d'estos xungos o no ho fases mai, això. I jo vaig pensar, home, pues va a gustos, no? Al final, però bueno. I que sí. té un nom, és que existeix.
Sí.
Tinto de verano,
sí,
claro.
Sí, el tinto de verano existeix, el calimocho existeix,
la sangria existeix. Claro.
Val? I llavors, i a més tot té una història i tot té un perquè. Abans, és cert que els vins negres, pues a lo millor n'hi ha gent que li agraden menys perquè les games o les famílies aromàtiques són més difícils d'interpretar i perquè a lo millor la graduació és més difícil d'assolir, i els vins blancs tenen unes famílies aromàtiques o gustatives molt més fàcils d'identificar i la temperatura és més amable també en la boca. Llavors, hi ha molts de paràmetres, no? Alhora, però segur que trobem un vi negre que t'agrade sense graciosa i segur que trobem un vi blanc que no t'agrade ni en Coca-Cola.
Molt bé. Bueno, però això, si vols, ho podem anar comprovant durant la temporada, però no durant el programa. Lo de provar vi ens ho farem després, perquè si no, fer el programa en este tipus d'alegria no cal tampoc. Però bueno, Javier, aquesta temporada, abans d'acabar, estaràs en nosaltres.
I tant, sí.
Molt bé. Avui vens a parlar del llibre, avui és com posar un peuet a Imaginar Ràdio, no? I aniràs venint a explicar-nos cosetes.
Sí, anirem donant consells, anirem parlant una mica del món del vi, del món de les begudes de proximitat, del menjar de proximitat, de com encaixa totes aquestes coses que tenim a les nostres terres, tant en vi com en menjar, i com les podem gaudir de manera harmònica, i com podem fer un maridatge a casa sense tindre d'anar-me'n a un restaurant gastronòmic i sense gastar-nos massa diners.
Bueno, i que al final jo acabaré la temporada sent quasi entesa. No seré sommelier, però n'entendré una mica i tot. Va, a veure.
No sé si entendràs més, però te ho passaràs molt bé.
Vale, molt bé. Javier Campos González, que havies vingut per presentar-nos el teu llibre L'arte del maridatge, reflexiones imperfectes de l'associació entre comida i bebida, i al final, mira, te quedes aquí a casa, vingues tu.
Fixa't tu.
Moltes gràcies, Javier, hasta la pròxima.
Gràcies a tu, Imma.